Hola, bona nit i benvinguts al temps que Ràdio Estel dedica setmanalment a l'actualitat internacional, al planisferi. Avui dedicarem gran part del nostre programa a parlar dels Estats Units. Aquest país és notícia perquè tot just aquesta setmana comença la cursa electoral que acabarà el mes de novembre amb l'elecció d'un nou president. Aquest cap de setmana coneixíem una notícia relacionada amb un dels candidats a la presidència dels Estats Units, el governador de Texas, George Bush, fill d'un anterior president. La notícia en qüestió era l'execució en aquest estat d'un pres condemnat a mort, un pres que havia estat diagnosticat com a malalt mental. Sense fer cas de les peticions de perdó que li han arribat de diversos llocs del món, com la Santa Seu o la Unió Europea, George Bush, en plena campanya electoral per les primàries, no ha fet res per evitar l'execució d'aquest malalt mental que estava condemnat a mort. Com us avançàvem, aquesta nit volem parlar dels Estats Units, un país que evidentment representa el millor de la raça humana, els valors de la democràcia, dels drets humans, de la llibertat individual, però que amb notícies com aquesta també ha representat o representa el pitjor dels éssers humans. Una dada, els Estats Units, la Xina, el Congo i l'Iran apleguen el 80% de les execucions del planeta l'any 1998. Els Estats Units, doncs, comparteixen rànquing, per dir-ho així, amb estats que no tenen un règim democràtic ni de llibertats com el seu. Aquests estats, Xina, Congo i l'Iran. L'any passat, el 1999, 94 persones van ser executades als Estats Units, la xifra més alta des de la reinstauració de la pena de mort, i a 32 persones se'ls va aplicar la pena de mort a l'estat de Texas, que és el que governa el possible futur president dels Estats Units, com dèiem abans, George Bush. Avui parlarem dels Estats Units i, evidentment, no ho farem només en clau negativa, perquè tot allò que tenen de dolent també ho tenen de bo. Parlarem dels Estats Units, sobretot, com una terra de contrastos, i ho farem tot just després de la repassada de l'actualitat internacional que comencem ara mateix. Doncs comencem la repassada dels titulars, com sempre, amb la Nàdia Gómez. Bona nit.
Bona nit.
Aquesta setmana ha estat protagonista un país de l'Amèrica Llatina, l'Equador, que ha viscut dies d'incertesa per una protesta indígena i per un cop mig civil, mig militar, que ha posat fi al govern de Jamil Mahuad.
Les forces armades de l'Equador han imposat com a nou cap de govern el fins ara vicepresident del país, Gustavo Noboa. Els militars han optat per aquesta solució, tot i el desacord dels moviments indígenes que van començar la protesta contra el govern de Jamil Mahuad. Els militars han donat legitimitat a l'elecció de Noboa després que aquest ha estat ratificat en el càrrec pel Congrés. Els indígenes de l'Equador, aproximadament el 40% dels habitants del país, protestaven per la seva marginació de la vida política del país i per la gran crisi econòmica de l'any passat. El 1999 es va registrar a l'Equador una inflació del 61% i una recessió econòmica del 7%.
Una setmana més i sense acabar. Hem de parlar novament del conflicte de Txetxènia. Els russos batallen per entrar a Grozny, de fet ja hi han entrat, però sense acabar de fer-se amb el control total de la capital txetxena. Aquesta setmana es coneixia també la mort de tot un general rus en els combats per Grozny.
El gran objectiu pel president rus, Vladimir Putin, és aconseguir el control de Grozny just abans que la Unió Europea i el Consell d'Europa estudiïn la imposició de sancions econòmiques a Rússia. Fonts txetxenes han anunciat que abandonen la lluita de posicions per recórrer a una tàctica que coneixen bé, la guerra de guerrilles, cosa que pot eternitzar la guerra al Caucas.
Canviem de qüestió. Les negociacions de pau a l'Orient Mitjà no avancen gaire bé en la fase de converses directes entre dos dels principals actors del procés de pau, Israel i Síria.
Des de Damasc s'ha anunciat l'ajornament de la tercera ronda de converses amb Israel i s'ha expressat reserves sobre la seva continuïtat. Els sirians aleguen que Israel es nega a comprometre's a retornar la totalitat dels estratègics als del Golan. D'altra banda, les negociacions amb els palestins també travessen una crisi després que el primer ministre israelià, Ehud Barak, ajornés la setmana passada la retirada d'un altre 6% de Cisjordània.
Anem ara amb una notícia curiosa i d'aquestes que no solen fer-se públiques gaire sovint. Les companyies internacionals paguen cada cop més suborns als països en vies de desenvolupament.
El pagament de suborns per part de companyies estrangeres als països d'economies emergents ha augmentat en els darrers 5 anys i afecta en especial els sectors de la construcció i de l'armament. Aquesta dinàmica perjudica greument els països en vies de desenvolupament i suposa una violació de la Convenció contra la Corrupció de l'OCDE. Són conclusions d'un informe de l'ONG Transparència International, que per primer cop estudia els països i empreses, fons de suborn a institucions de 14 països en vies de desenvolupament d'Àsia, l'Amèrica Llatina i Europa Central i de l'Est. Els països que més suborns paguen són la Xina, Corea del Sud i Taiwan. Entre els països desenvolupants pitjors situats en aquesta llista negra hi ha Itàlia, França i Espanya.
La setmana passada es van reprendre les converses de pau entre el govern del Sudan i el principal grup rebel del sud del país que lluita per la independència i s'oposa al govern islamista de Khartoum.
Les negociacions s'han reprès amb poca convicció i optimisme. Fins al moment, les dues parts han acordat celebrar un referèndum sobre l'autonomia del sud, però discrepen sobre el traçat de la frontera entre el sud i el nord. En joc hi ha la zona estratègica del centre de Sudan, rica en petroli i recursos naturals. El govern islamista del nord del país es viu ara una lluita pel poder entre els sectors més fonamentalistes i els aperturistes que volen fomentar les relacions amb els estats àrabs moderats.
Feia temps que no en parlàvem, però és evident que encara continua el patiment per a la població de l'Iraq, sotmesa per una banda als abusos de Saddam Hussein, però també víctima de les divisions al Consell de Seguretat de Nacions Unides sobre les sancions econòmiques que suporta aquest país.
Tant Rússia com la Xina i França han rebutjat el nomenament d'un nou cap per a la nova agència encarregada de supervisar el desarmament de l'Iraq. Aquests països suposen el nomenament perquè creuen que la persona designada, Rolf Ekeus, està massa vinculada a l'anterior missió d'inspectors de desarmament, l'UNSCOM, que va acabar en fracàs i amb acusacions d'espionatge. La creació de la nova Comissió de Nacions Unides significa, per al Consell de Seguretat, el reconeixement del fracàs de l'operació Guineu del Desert, de bombardejos aeris per part dels Estats Units i la Gran Bretanya.
El conte de mai acabar. Això és en el que s'està convertint el tantes vegades anunciat i també tants cops ajornat referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental. La missió de l'ONU al Sàhara ha publicat ja les llistes provisionals de votants per al referèndum. El nou cens exclou gairebé 50.000 membres de tribus marroquines, cosa que ha provocat l'evident enfadament de Rabat.
La decisió de l'ONU d'excloure els marroquins ha provocat ja la reacció del govern d'aquest país, que ha instat la població rebutjada a presentar el recurs corresponent. Aquests recursos se sumarien als 79.000 ja representats anteriorment, un allau que impossibilita, de fet, la celebració del referèndum a la data prevista, el 31 de juliol. El front polisari ha començat maniobres militars que podrien suposar una preparació dels saharauis per reprendre els combats i posar fi a la treva.
I anem amb l'última qüestió d'aquesta setmana. En la zona dels grans llacs africans fa temps que no és notícia, però no per això deixen de passar-hi coses, relacionades amb conflictes bèl·lics, bàsicament. L'expresident sud-africà Nelson Mandela, actual mediador de les converses de pau entre Hutus i Tutsis de Burundi, ha responsabilitzat els polítics d'aquest petit país de manca de voluntat per posar fi al conflicte civil que viu Burundi.
La guerra civil entre Hutus i Tutsis a Burundi ja s'allarga més de 6 anys i ha costat la vida a unes 200.000 persones. Actualment hi ha 18 partits polítics involucrats en les converses de pau que no han aconseguit, de moment, un alto al foc ni una millora de la situació humanitària als grans llacs. En els últims mesos, 10.000 persones més han fugit de la zona cap als massificants camps de refugiats de la veïna Tanzània.
Doncs fins aquí la repassada dels titulars de la setmana del Planisferi, una repassada que hem fet, com sempre, amb la Nàdia Gómez. Bona nit.
Bona nit.
Planisferi, els dilluns d'11 a 12 de la nit a Ràdio Estel. Planisferi, una anàlisi del món.
Comencem el nostre programa després de conèixer les notícies i ho fem parlant dels Estats Units. Evidentment, un gegant com els Estats Units dona per molt més que un planisferi, així que hem centrat la nostra anàlisi en dues qüestions. La primera és apropar-nos a la realitat actual dels Estats Units des de la perspectiva que ha estat, és i serà una terra d'immigrants. Què suposa això per a aquest país? És vàlid encara la fita del somni americà? És possible per a tothom aquest somni? Què en queda del projecte tan lloable del Melting Pot? En parlarem d'aquí uns instants, juntament amb una proposta literària per als qui vulguin endinsar-se a la Nord-Amèrica més mítica i fotografiada, la del Far West i Califòrnia. Tindrem temps per la música, en aquest cas avui música celta provinent d'Irlanda, un dels països que més immigrants precisament ha portat al nostre país protagonista d'avui. Acabarem el nostre programa amb la tradicional cita de proposta de llibres. Seran amb nosaltres els amics de la llibreria Guia de Barcelona amb qui presentarem tres suggeriments. Tot això des d'ara i fins a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Ens situem ja als Estats Units, escoltem l'informe i les dades que ens ha preparat Sergi Pacheco.
Amb una superfície de més de 9 milions de quilòmetres quadrats, els Estats Units són un dels països més extensos del món. La seva població supera els 270 milions d'habitants i la seva densitat és de 29 habitants per quilòmetre quadrat. L'esperança de vida dels nord-americans és de 76 anys i tres quartes parts d'ells viuen en ciutats com Nova York, Chicago, Detroit, Los Angeles o la capital, Washington. Més del 80% de la població té estudis de tercer grau i més del 4% dels americans tenen una direcció a internet. La moneda oficial dels Estats Units és el dòlar i l'idioma oficial l'anglès, tot i que també estan molt extesos el castellà, l'italià i el polonès. Des del punt de vista polític, els Estats Units són una democràcia presidencialista, on hi dominen dos grans partits, el republicà i el demòcrata. L'actual president, el demòcrata Bill Clinton, haurà de deixar el càrrec a finals d'aquest any, perquè la Constitució no permet ocupar la Casa Blanca més de dos mandats seguits. Els Estats Units tenen l'economia més forta del món. El seu producte interior brut gairebé arriba als 8 bilions de dòlars, més de 1.200 bilions de pessetes, unes xifres que cada any creixen prop d'un 3%. La inflació nord-americana és inferior al 2% i l'índex d'atur no arriba al 5%. Les exportacions suposen uns ingressos de més de 100 bilions de pessetes, sent la Unió Europea, els països asiàtics i l'Amèrica Llatina els seus principals clients. Tot i les bones dades econòmiques, els Estats Units són un país amb moltes desigualtats. La fortalesa del mercat borsari ha beneficiat les classes més riques, però els ingressos de les classes baixa i mitja han disminuït o s'han estancat. Les desigualtats socials també són molt importants. Durant segles, els drets garantits a la Constitució han estat negats a comunitats senceres. El nombre de població indigent és molt important i les armes de foc estan molt esteses, el que provoca greus problemes de violència i seguretat. La població reclusa dels Estats Units supera el 1.700.000 persones, més de la meitat dels quals són de raça negra. En els últims anys, el número de reclusos s'ha incrementat molt, tant entre els homes com entre les dones, per la qual cosa les presons públiques estan saturades. Actualment, uns 77.000 presos estan reclosos en centres penitenciaris privats, uns centres que han rebut moltes denúncies per les males condicions en què viuen els presos. La pena de mort continua vigent en 38 dels 52 estats nord-americans. Durant la dècada dels 90, 3.300 persones han estat condemnades a mort, de les quals més de 350 ja han estat executades. Alguns dels condemnats ho han estat per crims comesos quan eren menors d'edat i fins i tot s'han arribat a executar persones amb retard mental. Les organitzacions de drets humans es queixen d'aquests fets i també denuncien que la pena capital s'aplica de manera racista. El 42% dels condemnats a mort són negres i el 82% dels presos executats des de 1977 havien estat condemnats per assassinar gent de raça blanca.
Nascuts en nom de la democràcia, de la igualtat política i jurídica i de la llibertat individual, els Estats Units han tingut un paper clau en la història de les llibertats civils individuals i han desenvolupat també un paper clau en la creació de normes internacionals sobre els drets humans. Tot i això, tot i ser la primera potència mundial, tot i tenir l'economia més forta del món, tot i estar fundada en aquests paràmetres de llibertat i de drets universals, ningú no pot negar que els Estats Units són una terra de contrastos, perquè hi ha desigualtats socials molt importants, perquè hi ha problemes molt estesos, com la drogadicció, la delinqüència, perquè, com veiem abans, que els Estats Units siguin el paradigma del dret i de la justícia no evita que, ja plenament el 2000, encara s'apliqui la pena de mort en alguns dels seus presos comuns. També és evident que els Estats Units són el país de la immigració i és en això que ens centrem avui. Al llarg de la seva història, aquest jove país ha donat cabuda a gent de totes les races, religions i condicions socials, que han donat peu a una expressió que segur que molts heu sentit, el melting pot, una autèntica olla multiètnica. Aquesta nit parlem dels Estats Units i com que parlar d'aquest país donaria per molt, en parlarem precisament des d'aquest vessant de país d'immigrants. Ens preguntarem si és vigent encara la idea de somni americà, si és possible el melting pot, pot, quina riquesa ha portat la immigració als Estats Units, que l'ha portat a ser la primera potència mundial, o bé quins problemes o conflictes ha generat també aquest element multiètnic. Són preguntes que intentarem respondre aquesta nit. I ho farem amb l'Adela Ros. Ella és sociòloga i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. L'hem convidada perquè precisament demà la Fundació La Caixa, dins del cicle Tardes del Món, comença un cicle de projeccions cinematogràfiques i de conferències amb el títol USA, País d'Immigrants. També l'Adela ha estat vivint a San Diego, una de les ciutats potser que reflecteix millor aquesta realitat de País d'Immigrants als Estats Units. Ha estat vivint 4 anys a San Diego. Adela, bona nit i benvinguda a Ràdio Estel.
Hola, molt bona nit.
Evidentment, com explicàvem, el fenomen de la immigració ha marcat tot el que ha estat la història dels Estats Units. De fet, la immigració podríem dir que és inherent a la mateixa existència dels Estats Units. No ens podem imaginar uns Estats Units sense immigrants, perquè de fet és el que ha creat aquest país. Com totes les coses, suposo que la immigració ha estat positiva per als Estats Units, però també ha suposat un seguit de problemes o de conflictes que intentarem esbrinar una mica al llarg d'aquesta conversa, però, si et sembla, abans esbrinem alguns dels conceptes que hem llançat en aquesta llarga presentació. Parlàvem abans de melting pot, d'aquesta idea que molta gent potser ha sentit, però que no se li ha acabat de definir del tot. I m'agradaria que, per començar aquesta xerrada, que versarà una mica sobre tot aquestes qüestions, doncs ens definissis què és exactament el melting pot o què hauríem d'entendre per melting pot quan ens referim als Estats Units.
Sí, mira, la idea de melting pot, que literalment vol dir olla barrejada, és la idea de que les diferents cultures, els diferents grups ètnics es trobaran en una olla, en una espècie d'espai comú, en el qual es crearà una nova cultura com a fruit d'aquesta barreja. Aquesta és la idea, que bueno, això prové d'un autor, d'un escriptor de teatre que va escriure una obra que justament es deia així al segle XIX i es deia Melting Pot. A partir d'aquí aquesta idea s'ha extès, jo crec que a tot el món, aquesta idea d'una nova cultura que sorgeix de la barreja.
I per fer la idea més gràfica, amb això que dèiem de la olla, i anem posant tot d'ingredients diferents, que en aquest cas serien les cultures diferents, i tot ben barrejat, formaria una cultura cohesionada.
Sí, la idea és una cultura cohesionada, homogènia, una única cultura. Aquesta és una mica la idea que es tenia, sobretot en el segle XIX, i encara en el començaments del segle XX, del que passaria amb l'arribada de les diferents onades d'emigrants als Estats Units. I aquest era una mica el projecte que molts acadèmics i molts escriptors, molts intel·lectuals en general, tenien del seu propi país. Jo diria que la idea del melting pot i la terminologia del melting pot encara continua viva. És a dir, els mitjans de comunicació americans continuen parlant del melting pot. Fa només 2-3 anys vaig veure un reportatge en primera pàgina en un dels setmanaris més importants dels Estats Units que es deia encara què queda del melting pot. No? O sigui, realment és una paraula, és un concepte que és molt viu a la societat americana.
Mm-hmm. I aquest objectiu, perquè si veiem que encara continua apareixent, és que suposo que és com un gran ideal que es vol assolir o que és vigent, s'ha aconseguit o no s'ha aconseguit?
Bé,
grans termes.
A veure, jo diria que és una gran preocupació en aquests moments als Estats Units si s'ha aconseguit o no. És a dir, els Estats Units viuen en aquest moment una preocupació molt gran per veure si són un país unificat, si són un país amb una única cultura o si es tracta més aviat d'una espècie de torre de Babel amb diferents cultures. S'ha aconseguit o no? És difícil dir sí o no. Jo no crec en les respostes tan simples. Jo crec que en alguns aspectes sí s'ha aconseguit. És a dir, jo crec que en alguns elements culturals s'ha assolit aquest nivell d'olla barrejada, però no amb uns altres. Si parlem bàsicament d'una de les qüestions que a mi em preocupa més, que és això, quines repercussions ha tingut a nivell més social, jo diria que les desigualtats com a producte, com a fruit de les diferències culturals, ètniques, continuen existint d'una forma molt clara. Per tant, en aquest sentit, el melting pot no s'hauria assolit. Mentre que amb un nivell més cultural, més de productes concrets com el menjar, com l'art, podríem dir que sí, que hi ha vegades que no saps massa bé amb quina cultura et situes i de sobte te n'adones que estàs amb la cultura del melting pot, justament. Mm-hmm.
El discurs de polítics, per això aquest orgull dels nord-americans per formar part tots d'una mateixa idea de nació, mm-hmm. Això sí que s'ha estès, és a dir, tant un afroamericà, per entendre'ns, com un jueu que viu, per exemple, a Nova York, o un hispà, tots nord-americans s'hi senten. El que passa és que vulguin mantenir molt els seus lligams, potser de cultura d'origen o els lligams ètnics.
Sí, és cert això que tu dius. Hi ha aquest doble nivell, amb aquesta idea d'orgull, de formar part d'una societat...
O de desig, també, no?
Sí, sí, però hi ha aquesta idea de que som una nació d'immigrants. Això és molt important en el discurs americà, als polítics, els intel·lectuals, la gent del carrer ho diu, som una nació d'immigrants. I això ho diuen amb aquest orgull. Però bé, sí, sí, aquesta és una mica la realitat, no?
Mm-hmm. Quan parlem de la immigració als Estats Units hem de parlar de diferents onades, és a dir, no tothom va arribar, evidentment, al mateix temps. Quan els Estats Units es comencen a formar, doncs ve gent al segle XIX, ve gent que també ve després a partir d'aquest segle XX, a partir després també de la Segona Guerra Mundial. Suposo que aquestes diferències de gent que va arribar, que podríem establir, suposo, grups, no? És a dir, no sé si, per exemple, els asiàtics van començar a venir abans que els europeus o els del sud d'Europa, tot això ho podríem explicar, però el que m'interessa bàsicament és si aquestes diferències d'arribada, no és el mateix el que arriben fa 150 anys que el que arriba fa 30 anys, també després implica que el seu paper a la societat nord-americana sigui diferent.
Sí, no, està clar que en part la situació actual de cada un dels grups té molt a veure amb quina va ser la situació amb la qual van arribar a aquell país. Per exemple, la població jueva arribava amb uns coneixements empresarials, amb uns coneixements de quasi de màrqueting, diguem-ne, molt importants. Això té molt a veure amb la situació actual d'una d'aquestes minories modèliques, no? Que han aconseguit el somni americà, no només en el sentit de fer-se americans, sinó en el sentit també econòmic, no? D'arribar a algun lloc. Mentre que la població, per exemple, afroamericana, bé, van arribar com a esclaus i en llocs bueno, clar, estaven situats amb la base de la piràmide social com a treballadors rurals, i avui en dia doncs, són una de les minories amb més problemes de tot tipus, problemes socials, de delinqüència, de marginació, de discriminació. Mm-hmm. O sigui que jo diria que no és l'única causa, però sí que és un element molt important per entendre quina és la situació de cada un dels grups, de les minories ètniques.
Mm-hmm. Tots tenim aquestes imatges mítiques o que hem pogut veure de vaixells arribant d'Europa amb molta gent, que allò típic del primer que veien era l'estàtua de la Llibertat. Arribaven italians, arribaven escocesos, irlandesos. Actualment, si hem de parlar dels anys 80, als anys 90, quin és el flux majoritari d'immigrants que arriben als Estats Units? Perquè suposo que no són els mateixos, no arriben tants italians ni tants irlandesos com potser a principis de segle, no? Sí. Què formen actualment els immigrants que arriben als Estats Units?
Mira, de fet, la immigració europea és pràcticament zero. Des dels anys 70, els grups més importants que continuen arribant són asiàtics i latinoamericans, sobretot mexicans. La gran lluita avui en dia és com aturar la immigració que arriba des del sud i també la que arriba des d'Àsia. I aquests són els dos continents, diguem-ne, que estan en aquests moments bé, generant una preocupació que jo crec que ni els propis americans estaven ja es pensaven que el tema de la immigració havia acabat, que ja no s'haurien de preocupar més, i s'han tornat a trobar amb els diaris, les primeres pàgines dels diaris, plenes de qüestions relacionades amb la immigració, en com aturar la immigració. Una mica la sensació que tenen és que el tema se'ls ha anat de les mans i que ja estan preocupats per una cosa que és una mica, no sé, a mi em sembla sarcàstica d'alguna forma, i és que pateixen pels seus llocs de feina, pateixen perquè a veure si els immigrants els hi trauran, o una mica la idea de que els immigrants només venen per aprofitar-se de l'estat del benestar, quan és un estat del benestar mínim, I bé, però això és una mica la història de la immigració, no? Sempre ha estat el mateix. Quan hi ha problemes, els immigrants són els culpables. I en aquests moments, als Estats Units, des de fa ja 10 anys, més o menys, els immigrants són els culpables de tots els problemes socials. Són els culpables de la delinqüència, són els culpables de la crisi de l'estat del benestar... I bé, això és una mica una realitat que es repeteix i que desgraciadament en el nostre país també comença a ser aquesta, aquesta culpabilitat sempre de l'estranger.
És a dir, ara ens trobaríem als Estats Units també amb aquesta tendència actual de no veure-ho gaire clar, no? El fet de l'arribada dels immigrants, quan és un país que com dèiem, és una nació d'immigrants que potser ha oblidat que fa 100 anys, bé, és difícil trobar algú als Estats Units que no tingui un avantpassat que vingui d'algun lloc que no sigui dels Estats Units, no?
Sí, és una incoherència molt gran. En aquests moments es parla una mica de la immigració bona, entre cometes, i la immigració dolenta, també, entre cometes. I llavors, doncs, bueno, per mi és una incongruència perquè la immigració és immigració i prou. Per mi no hi ha immigració bona i dolenta. Tot això són etiquetes que posem per interessos diferents. La hipocresia és bastant forta en aquest sentit, jo penso, en els Estats Units en aquest moment. Mentre les fronteres intenten fer cada cop més importants, hi ha un mur entre la ciutat de San Diego i la de Tijuana, als Estats Units, que diuen que és el mur de la vergonya, no? Cada any és més alt i més alt i més alt, perquè es creuen que pujant aquell mur no entraran els mexicans. Desgraciadament, els mexicans continuen entrant, però la hipocresia és que fan això, però alhora els americans saben que necessiten la mà d'obra dels mexicans. I hi ha pobles sencers, ciutats, jo diria, de mexicans que treballen al camp, i la policia no hi entra. La policia ho sap, sap que necessita aquella mà d'obra, que el país la necessita, i, per tant, bueno, doncs allà és un territori totalment lliure pels mexicans. O sigui, què és aquesta contradicció? Mentrestant, els economistes continuen afirmant, economistes de gran prestigi, que l'economia dels Estats Units no podria funcionar sense la mà d'obra immigrant. Mm-hmm. O sigui que està plena de... És un país ple de contradiccions.
Com dèiem abans. Si sembla, seguim analitzant aquesta realitat actual. Tu ho has dit abans, cada cop veiem tendències a la societat nord-americana d'exclusió o de diferències, grans diferències socials i també amb base racial, podríem dir. Cada cop es pot veure més desigualtat, cada cop hi ha més divisió entre els que no tenen res i els que tenen molt. És a dir, aquests extrems de que la classe mitjana gairebé ha quedat diluïda, que podem veure grans ciutats on hi ha gent molt pobra i després podem veure aquests excessos o aquestes grans llistes de milionaris. Aquesta setmana sortia una notícia que deia que durant els 90 ha crescut la distància entre rics i pobres als Estats Units més que mai en la història d'aquest país, i parlava precisament d'aquest no progressar de les classes mitjanes i d'aquesta més gran distància entre rics i pobres. I posava com a exemple d'això en la ciutat de Nova York, que és on diu que hi ha més diferències entre on podem trobar potser gairebé la gent més rica i també la gent més pobra. I Nova York precisament és una de les ciutats més model, no?, en tot això que explicàvem de la immigració per la diversitat de gent i de llengües que s'hi pot arribar a parlar, no?, en aquesta ciutat. Això que diem de la progressiva desigualtat de la societat nord-americana també es veu quan parlem, per exemple, a les presons. La majoria de la gent és afroamericana o de raça negra, o, per exemple, els condemnats a mort, que la majoria també són condemnats negres, o que molts d'aquests negres que són condemnats a mort ho són per haver matat gent de raça blanca. Totes aquestes diferències, tot aquest panorama tan negre que estic pintant jo ara, fa que puguem dubtar realment que aquest somni americà que explicàvem abans es pugui arribar a complir. No sé si en el tema del melting pot o en el tema de fer una ciutat cada cop més una societat cada cop més justa o més igualitària als Estats Units.
Mira, jo crec que a veure, les desigualtats realment són cada vegada més grans. Podríem dir que de la idea aquella del somni americà de que tothom podria arribar a la classe mitjana, que era el somni americà, consistia en això, amb una mica d'esforç podem aconseguir-ho. I aquest aconseguir-ho no era fer-se milionari, era formar part de la classe mitjana. Tenir una caseta amb un jardí al davant, on posar el teu cotxe, una televisió, aquest era el somni americà. Ara aquest somni s'ha transformat. Ja no és aquest el somni és ser Bill Gates. Ser un gran milionari. I els mitjans de comunicació, desgraciadament, han ajudat molt això, amb la idea de que els grans professionals de l'esport, del món de l'espectacle, i enfatitzant una miqueta la idea de que no eren ningú i mireu ara qui són. Podeu aconseguir-ho, però aquest podeu aconseguir-ho ha canviat. I la societat americana ha deixat de ser aquesta piràmide que et deia, d'una base gran i després una classe mitjana també molt gran, i una cúspide petita, per transformar-se en una espècie de, jo li dic, de forma d'ampolla de Coca-Cola. O sigui, una base molt gran, una classe mitjana que s'estreta i una classe alta cada vegada també més gran. És a dir, una societat amb diferències socials molt gran. El somni americà en aquest sentit ha canviat. El somni americà ara és ser Bill Gates. I això també jo dic que una mica que el somni americà ara és o això o és un malson. És la idea que si no arribes allà dalt ho tens malament. Perquè
no hi ha terme mig, podríem dir.
No hi ha terme mig, perquè l'estat del benestar, com et deia abans, és molt precari. I llavors, doncs, és o un somni o un malson, Una mica és aquesta jo dic que és aquesta una mica ara la doble vessant del somni americà.
Del somni americà o del que ens ha arribat a nosaltres en té molt a veure doncs, el que hem pogut veure nosaltres, perquè no negarem la influència cultural que té els Estats Units sobre Europa i sobre el món en general. En tenen a veure doncs, el cinema, la música, els llibres. Ningú no nega, com dèiem, la importància actual de la cultura nord-americana en molts dels nostres propis referents culturals. Ara farem una petita pausa amb la xerrada que estem fent amb la de l'arròs i escoltarem un reportatge sobre un llibre que es diu Amèrica, Amèrica, escrit en castellà per Xavier Moret. És un viatge diferent pels Estats Units i és un viatge, evidentment, esquitxat de múltiples referents culturals que ara escoltarem.
Per què els llibres de viatges el narrador sol anar sol, viatja en transports públics plens de gent i es mou per perillosos països exòtics? Amb aquesta pregunta tan evident, el periodista i escriptor Xavier Moret proposa en el seu llibre Amèrica, Amèrica, un panorama ben diferent. Moret viatja en família, en un cotxe de lloguer i pels Estats Units. L'Amèrica més mítica, la de Califòrnia i el Far West, queda reflectida a les pàgines d'Amèrica, Amèrica, publicat per Altair Viatges. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, El viatge, i per tant també el llibre, comença per San Francisco, l'original ciutat nord-americana que representa el llegat hippie dels anys 60. A partir d'aquí, la ruta de Xavier Moret s'endinsa a l'Amèrica més profunda, la del parc Yosemite, la Vall de la Mort i una altra ciutat que representa molt bé el tòpic nord-americà, la ciutat del joc, Las Vegas. Enmig de la ruta feta amb cotxe de lloguer, Xavier Moret utilitza referents culturals. Així, a ritme de road movie, l'autor parla de llocs o de monuments com els mítics Golden Gate de San Francisco o el Grand Canyon, però també de pel·lícules o de música. Al llibre hi apareixen fragments de cançons i també cites de llibres. Tot música i literatura molt, molt americà i que aboca constantment el record del viatger. L'arribada de Xavier Moret i la seva família a Califòrnia també mereix un punt i a part. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. De Los Angeles, de Santa Bàrbara, de Big Sur o de la petita ciutat de Carmel, el llibre ens fa un retrat precís, també ple de referents culturals, com exemple del to d'anècdota que plana per tot el llibre a la localitat de San Bernardino. Pare i filla discuteixen si hi ha res més interessant per visitar. El pare diu que no i la filla que sí. A San Bernardino va néixer el primer restaurant de menjar ràpid d'una cadena que després s'ha estès per tot el món, amb les seves hamburgueses i patates fregides. No cal dir que la família Moret va haver de fer una aturada tècnica al fast food de San Bernardino. I suggest you buy as many blues albums as you can. Si hi ha una ciutat del segle XXI o del XXII, aquesta és Los Angeles. Res a veure amb la ciutat tradicional, amb un centre històric i uns quants barris agrupats al voltant. Los Angeles és un accés per definició, una ciutat en la qual el cotxe és indispensable i on les referències salten pels aires, als 5 minuts de sèrie. Los Angeles fa 80 quilòmetres de punta a punta i té una extensió de 1.200 quilòmetres quadrats. Hi viu gent que parla 120 idiomes diferents i agrupa uns 80 nuclis habitats. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. Així descriu Xavier Moret Los Angeles, una de les ciutats més mítiques dels Estats Units. En definitiva, el llibre Amèrica, Amèrica, de Xavier Moret, editat per Altair Viatges, és un llibre amè i interessant, que és un bon i curiós complement a la tradicional guia de viatges. Tan interessant és conèixer rutes o ciutats com que algú t'expliqui que allà, en aquella ciutat, s'hi va escriure tal llibre o s'hi va inspirar aquella altra cançó que escoltaves de jove a Catalunya. Amèrica, Amèrica és una interessant proposta per aprofundir en el que ens ha arribat a nosaltres d'aquest immens país que són els Estats Units. Gaudir sense complexos dels mites culturals de Nord-Amèrica mentre et passeixes en un cotxe de lloguer per la ruta 66. El somni americà fet realitat. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll?
Ho escoltàvem ara a través d'aquest llibre Amèrica, Amèrica, de Xavier Moret, d'Altair Viatges. Ho escoltàvem ara, però fins a quin punt, Adela, amb qui estem conversant sobre aquesta qüestió de la immigració, fins a quin punt la societat nord-americana té una idea d'ella mateixa com això que dèiem, no? Com una societat intercultural, com una cultura de barreja? Perquè suposo que tothom té la idea de molta gent, potser aquesta idea equivocada de els nord-americans són els blancs, els protestants i els que parlen anglès, i no tots els altres, no? Que com hem dit són molts, però...
Sí, mira, jo diria que la definició dels Estats Units es continua fent, en realitat, des d'una determinada vessant, i és, diguem-ne, la idea del país blanc i, en segon lloc, país protestant. Això continua sent una realitat i mira, hi ha un exemple que a mi m'agrada utilitzar, que és, bueno, vaig llegir una vegada en un llibre d'un sociòleg que és d'origen japonès, i ell explica en la seva introducció que un dia anant amb un taxi, el taxista, que era un home blanc d'una ciutat del sud, li va preguntar que des de quan ell vivia a Estats Units. Ell li va contestar, tota la meva vida. I després va continuar, vaig néixer en aquest país. La qual cosa el taxista va contestar, m'ho imaginava, perquè el seu anglès és impecable. I el sociòleg, clar, es va veure amb l'obligació de donar algun tipus d'explicació més. I va dir, el meu avi ja va venir del Japó a principis de segle i la meva família ha estat aquí, a Amèrica, per més de 100 anys. Però per aquell taxista, aquella imatge, aquella aparença d'aquella persona no era la d'un americà. És a dir, als Estats Units encara hi ha americans i americans. I en el fons, hi ha alguns americans que es creuen més americans que uns altres i que continuen tenint dubtes de si els altres són realment americans. O sigui, i això surt moltes vegades en el discurs dels polítics. És una gran preocupació i és una lluita, no?, de les minories, d'una mica de rebel·lar-se davant d'aquesta ideologia blanca i dir, nosaltres som tan americans com vosaltres.
I una idea molt, molt greu, suposo, per arribar a aquesta societat multicultural que dèiem, no?, que era l'ideal de somni americà.
Exacte.
Té remei per això aquesta visió? És a dir, deies que era una preocupació, però si fa alguna cosa?
Sí, per exemple, a les universitats hi ha programes dins dels currículums universitaris on obliguen els estudiants universitaris de llicenciatura a fer cursos sobre cultura americana, entenent que, per exemple, si un estudiant és d'origen asiàtic, ha d'aprendre una mica els elements culturals dels altres grups, de les altres minories, inclosa la blanca, no? Pot sonar una mica artificial, però aquests programes en algunes universitats, en alguns campus americans, estan tenint un èxit important. És una de les solucions. Jo crec que la solució és més comunicació i més igualtat social, en general.
Més conèixer també i entrar en contacte uns amb altres, no? Suposo.
Exactament, exactament.
Recordàvem fa uns anys, fa exactament 8 anys, a Los Angeles, uns casos de violència de caràcter racial, d'origen racial, que va ser el cas de Rodney King, recordem, un ciutadà que va ser agredit per la policia, es va dir que perquè era negre, llavors hi va haver tot un brot de violència racial on hi van estar embolicats tots, hispans, asiàtics, negres, blancs. Episodis com el de la violència a partir del cas Rodney King són episòdics, tornem a repetir-ho, o podrien tornar a repetir-se en un futur si no s'hi fa res per evitar-ho?
Mira, jo crec que el cas del Rodney King, de fet, no va ser un episodi només. El cas del Rodney King va trencar molts esquemes. Bueno, li diem el cas Rodney King, però realment molts americans, després d'allò, es van preguntar si allò era l'Amèrica que ells volien, si aquella era l'Amèrica que ells havien somiat. I la pregunta una mica, jo crec que avui continua viva, no? Que és aquesta idea de si poden viure tots els americans junts. Aquests conflictes han anat... No, el del Rodney King no va ser el primer, hi havien hagut conflictes al llarg de tota la història dels Estats Units, han anat esclatant de tant en tant conflictes ètnics, Desgraciadament, jo penso que tornaran a esclatar en algun moment, perquè el conflicte existeix. I llavors, doncs, això només és una forma de que el conflicte surt en algun moment.
Ho hauríem de deixar aquí. Suposo que molt del que hem parlat aquesta nit sortirà també en el decurs del cicle USA, País d'Immigrants, que comença demà a Barcelona, organitzat per la Fundació La Caixa, i que s'allargarà fins al 17 de febrer. Són sessions independents on, a partir de visions de pel·lícules, de cinema, fetes per afroamericans, per asiàtics, per blancs també, doncs s'intentarà donar una mica de resposta a tot aquest concepte de melting pot i de País d'Immigrants que parlàvem. Aquesta nit hem fet una prèvia d'aquest cicle amb la coordinadora del cicle, Adela Ros, a qui agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Adela, bona nit i gràcies.
Molt bona nit, gràcies a vosaltres.
Planisferi, una anàlisi del món.
Doncs, després de passejar-nos per aquesta realitat social dels Estats Units, hem cregut avui recordar alguns d'aquells immigrants que van arribar a Nord-Amèrica. Alguns d'ells eren irlandesos i d'Irlanda, precisament, ens arriba la proposta musical d'aquesta nit. És música tradicional irlandesa i, en concret, el tema que escoltarem, Sile ni Hadra.
Els dilluns a Ràdio Estel t'obrim una finestra al món. Llibres del món.
Aquesta nit rebem la visita als estudis de Ràdio Estel d'Antoni Herrero, de la llibreria Guia de Barcelona, perquè, com ja vam fer amb ell fa un parell de mesos, ens recomani algun llibre de viatges. Toni, bona nit i benvingut de nou a Planisferi.
Hola, bona nit.
Amb què podríem començar? On ens porteu avui de viatge des de la llibreria Guia?
Doncs començarem amb un llibre que ens portarà per tot el món, realment, perquè és el llibre La Tierra vista des del cielo, que edita l'editorial Lumber, a sortir el mes de novembre, i de l'autor Jan Arthus Bertrand, que realment és un treball que val la pena per tots els amants dels viatges i de la fotografia, perquè ha estat un treball realitzat durant 6 anys per tot el món. Ha visitat realment uns 70 països en la col·laboració de la UNESCO, de l'empresa Fujifilm, d'Air France, i això li ha permès a aquest fotògraf pues, fotografiar el món, però amb una perspectiva aèria. És a dir, amb aquest llibre tenim fotografies aèries de paisatges, d'urbanisme, de poblament, de muntanyes, de medi ambient, i on veiem una mica l'empremta de l'home al món.
Mm-hmm. No sé si són fotografies de tots els continents o d'alguna part en concret.
Sí, sí, no, és un recorregut per tot, tot el món. Mm-hmm. Ens ve inclús detallat a cada fotografia quina latitud s'ha fet.
La perspectiva aèria és diferent, és a dir, fa veure coses que potser ja s'havien vist fotografiades en altres llibres, però que al veure-les des de l'aire canvia la cosa?
Exacte, és una mica, hi ha realment pues, dades curioses, no?, de veure, pues, per exemple, a mi han cridat molt l'atenció ciutats deshabitades, no sé, com Txernòbil, per exemple, a Ucrània, veure també pues, paisatges, però diguéssim, de cultiu, camps de cultiu amb una perspectiva aèria que els transforma totalment, plantacions senceres realment amb una perspectiva increïble, no? I això fa, sí, sí, realment és un llibre molt impressionant perquè és això, veiem una mica l'empremta de l'home per tota la Terra i també amb una mica la vessant cultural, no? Com ha influït també, no?
Mm-hmm. Si et sembla, recordem sí. Títol editorial, sí. Perquè això sempre és interessant per la gent que ens ha sentit ara i que sí, s'ha sentit atent per aquesta visió.
Repetim, sí, és La Tierra vista des del cielo, d'Editorial Lumber. I l'autor és Jan Arthus Bertram, que segurament està previst que cap al mes de juliol, agost, es faci també una presentació d'aquestes fotografies a Barcelona.
Mm-hmm. Això seria interessant també anunciar-ho, en tot cas, ja ho faríem. Passem a la segona proposta d'avui.
Bé, la segona proposta és un llibre de viatges, es diu Corazón de Ulises, que ens porta el Javier Reverte. Bueno, és un llibre que va sortir ja a mitjans cap al mes d'agost-setembre del 99, però realment bueno, Javier Reverte és un gran viatger que ens va portar dos llibres molt, molt coneguts sobre Àfrica, com és El sueño de África i Vagabundo de África, que ara el seu viatge pues, ha canviat de continent, ha passat a Europa, i concretament aquest viatge està centrat a Grècia i Turquia, tot i que hi ha una petita aproximació també a Alexandria, Egipte. I realment és un llibre que val la pena pels amants de la història relacionada amb els viatges, perquè ens apropa molt a l'antiga civilització grega, a la mitologia, i tot això envoltat d'un viatge actual. No?
És a dir, és el viatge actual relatat per Reverte, però anant cap a les fonts, diguem, de tot el que és el pensament clàssic.
Sí, exacte. Té tots els referents històrics de la mitologia grega i constantment pues, està tornant al moment actual i tornant al moment mitològic. No? Realment és un llibre molt, molt amè, molt divertit i que ens fa recordar pues, l'antiga Grècia que moltes vegades pues, la tenim oblidada. No?
Aquest és un llibre per això que ha transcendit una mica més potser de l'àmbit de la literatura de viatges o de les guies de viatges, perquè veient llistes de llibres venuts o no, ha estat un llibre que s'ha venut més, que s'ha venut. Em refereixo potser que tenim la idea de que la literatura de viatges és una literatura molt específica, o els llibres o les guies de viatges és molt específica, adreçant només a la gent que li agraden els viatges, però en aquest cas també per un públic en general interessat per qüestions ja siguin de filosofia o de pensament clàssic o d'història, també li pot interessar, no?
Sí, sí, realment és un llibre que aporta una sinopsis de Grècia i realment, sí, sí, és un llibre que ha traspassat una mica els referents viatgers, no? Sí, sí, sí. Mm-hmm. I inclús Javier Reverte jo crec que És un gran viatger, però realment és un gran historiador, també, perquè documenta molt bé els seus llibres, els prepara molt bé, i això ho agraïm moltíssim.
Tot i que segur que els nostres oients ja coneixen aquest llibre, perquè, com dèiem, doncs és força conegut. Recordem autor.
És Corazón de Ulises, i de Javier Reverte, que ha estat publicat pel País Aguilar.
Anem per la tercera i última proposta d'avui, que té a veure amb el país que hem parlat al llarg de tot el programa, que és els Estats Units.
Sí, doncs ens trobem ara, és en concret una guia, com el referent ja de la llibreria, la llibreria guia, doncs portem una guia, és la guia National Parks of the American West, editada per l'editorial Frommers, que jo crec que és un llibre interessant perquè, bueno, el viatge als Estats Units, jo crec que cada vegada més s'està plantejant en la visita als parcs naturals d'Estats Units, que són una autèntica meravella i realment molt desconeguda per nosaltres els europeus, i però cada vegada la gent s'interessa més per visitar aquests parcs i conviure una mica amb aquest ambient de natura, de trekking, i de visita de la fauna, no, d'allà. Aleshores, pues, creiem que és una bona guia, està molt ben documentada, i trobem pues, tot tipus d'allotjaments, possibilitats inclús d'acampada, la visita als parcs, itineraris alternatius, recomanacions pues, per viatjar amb nens, per exemple, flora, fauna, i inclús ja s'aporten amb aquesta guia pues, alguna web que pugui tenir un interès per informació més actualitzada en el moment de fer i concretar el viatge.
Potser el que la gent no sap és que de parcs naturals als Estats Units n'està ple, no només els típics, sinó que diguem que disposa de molts, no?
Exacte.
Una cosa que potser no coneixia, que molta gent sempre es queda potser amb els Estats Units allò de les ciutats, no? D'anar a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i poca cosa més, no?
Sí, sí, exacte. O sigui, amb aquesta guia, per exemple, que toca la part oest dels Estats Units, estem parlant pues, d'uns 40-45 parts aproximadament. Tenim els més coneguts, no? Yosemite, el Gran Canyon, Deep Valley, però també tots aquests parcs també una mica més, no tan famosos, però que també tenen el seu encant i el seu interès.
Aquest llibre és més guia, és més fotogràfic?
Realment no, és una guia, Sí, és una guia molt ben documentada, però les fotografies aproximadament no sé si en té unes 20 o 25, només. Sí, sí, és... Bàsicament és una guia amb totes aquelles dades necessàries per organitzar el nostre viatge.
Per documentar-se i preparar bé el viatge, que és el que sempre doncs, recomanem, i també un dels objectius d'aquesta secció, que és donar a conèixer llibres perquè la gent faci millor aquests viatges que té projectats. Doncs Toni Herrero, de la llibreria Guia, la llibreria Viatges Guia, que està ben a prop d'aquí dels estudis de Ràdio Estel, està a la travessera de Gràcia 146. Gràcies per aquesta col·laboració, la segona en aquest cas amb el Planisferi aquesta temporada, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres i bona nit.
Planisferi, una anàlisi del món.
Doncs esperem que la lectura d'algun d'aquests llibres que ens ha servit avui la llibreria Guia us serveixi per preparar un gran viatge, senzillament per acostar-vos a una nova realitat. Acabem el nostre temps. Hem dedicat avui la major part del nostre temps a parlar dels Estats Units des d'un vessant curiós, el de la immigració. I tornarem la setmana que ve amb més qüestions de l'actualitat internacional. Serà dilluns vinent a partir de les 11 de la nit aquí al Planisferi de Ràdio Estel. Rebeu, com sempre, salutacions de l'equip del programa. Hi hem estat Sergi Pacheco i Nadia Gómez a la redacció, David Morral i Xavi Aguilar al control tècnic, i qui us ha parlat, Dani Vilaró. Bona nit, a reveure, us deixem ara amb la companyia 2 hores de música, La Gran Diferència, aquí a Ràdio Estel. Bona nit.